87.6 FM.
Opinió, controvèrsia, punt de vista, resposta, pluralitat. Això és el debat a l'Hora L. Un cop al mes parlem sobre els temes d'interès de les nostres comarques amb els seus protagonistes. Un debat en primera persona. El debat a l'Hora L. Aquest dimarts a les 12:20 del migdia a Ràdio Mora d'Ebre.
L'Hora L amb Eduard Pino.
Doncs ara mateix són les 12:27. Seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dimarts, dia 8 d'abril del 2014. Avui hem parlat, o més ben dit, al principi del nostre programa, ja us avançàvem, que volíem parlar sobre la situació actual de les escoles de música de casa nostra. I per a parlar-ne, teníem nosaltres aquí els estudis de la ràdio en directe al Fernando Caminals. Ell és el director de l'Escola de Música de Mora d'Ebre. Fernando, què tal?
Molt bon dia, molt bé.
Molt bon dia, benvingut de nou a la ràdio. I també tenim el Josep Basco, que és el director de l'Escola de Música de la Fatarella. Josep, què tal? Benvingut a la ràdio també.
Bon dia.
Molt bon dia. Bé, és per a parlar aquest debat d'avui sobre la situació actual, no?, de les escoles de música de casa nostra. En aquest cas tenim la representació de Mora d'Ebre i la Fatarella. Són dues de les escoles de música a les nostres comarques. I la veritat és que, òbviament, hem de parlar del passat, del futur, però també, òbviament, del present. Un present que de seguida en parlarem, perquè la situació econòmica no passa desapercebuda ni molt menys per les escoles de música de casa nostra. De seguida en parlarem de la seva situació actual, però abans, per començar, si us sembla, m'agradaria que em féssiu una mena de resum, de petit resum, del que és l'escola de música, en aquest cas, a Mora d'Ebre. Si et sembla, Fernando, comencem per tu mateix.
Bé, molt bé. L'escola de Mora d'Ebre és una escola que fa un servei d'ensenyaments artístics, concretament de la música i de la dansa. Així vam néixer l'any 1985 i resultat d'això, doncs, l'escola s'ha estructurat amb dos grans rames, que és la música i la dansa. A dins de la dansa hi ha les assignatures de dansa clàssica, dansa contemporània i llenguatge musical. I després, dins de l'apartat de música, doncs, des del principi vam tenir molt clar de dedicar els esforços a crear la família d'instruments de corda. A més, evidentment, del piano, de la veu, de la guitarra. Posteriorment també hem incorporat instruments de vent, però la mare dels ous aquí va ser els instruments de corda, el violí, la viola, el violoncel i el contrabaix. I a partir d'aquí, doncs, s'han anat creant diferents estructures de grups musicals que, bueno, s'han anat succeint al llarg del temps i han anat realitzant diferents produccions que, bueno, que han dignificat el motiu, han donat vida a l'escola. Sí? Això ha sigut bàsicament el servei que ha fet l'escola al llarg d'aquests anys, que en un principi es va iniciar amb uns 115 alumnes, i progressivament més tard va anar augmentant. Poquet a poquet ha sigut un fenomen curiós, que fins que vam fins i tot quan vam canviar de local va continuar augmentant, vam arribar fins a 220 alumnes, i ara el curs passat, a conseqüència, suposo, també de la situació de la crisi, tot això va ser quan ha començat a baixar, i ara estem vora els 200.
Vora els 200 alumnes, més o menys. Quants anys té exactament d'història l'escola de música?
Pues des de l'any 85, pues devem estar sobre els 29. Sí.
Bé, i d'altra banda volem conèixer també de primera mà la història de l'escola de música de la Fatarella. Josep.
Bon dia. Bueno, l'escola de música de la Fatarella va aparèixer l'any 89. Una sèrie de veïns de la Fatarella van anar a l'Ajuntament a proposar de fer una escola de música allí. L'Ajuntament ho va veure amb bons ulls i al cap de res d'uns mesos ja es va constituir l'escola de música de la Fatarella, primer com un òrgan autònom, és a dir, ella mateixa regulava, tenia els seus pressupostos, etcètera, etcètera, i al cap de 2 anys va passar a ser l'Ajuntament va ser un servei més de l'Ajuntament, i l'Ajuntament regulava, és a dir, el seu pressupost, etcètera, etcètera, és la que controla l'escola de música. L'escola de música va sortir en contraposició una mica o com a alternativa, no en contraposició, com a alternativa de les dues bandes que hi ha a la Fatarella, n'hi ha dos, encara actualment. A les bandes se dona la possibilitat d'aprendre instruments, d'aprendre llenguatge, però tot dins de la banda i tot en instruments de dins de la banda. Fora d'aquells instruments no hi havia res, i a partir d'aquí, després un grup de veïns, com he dit, van a l'Ajuntament, i es va crear l'Escola Municipal de Música de la Fatarella. Enguany farà, bueno, enguany és el curs 29-30.
Bé, doncs, després de conèixer una mica més a les dues escoles protagonistes d'avui aquí a l'Hora L, doncs, si us sembla, deixem el passat i anem cap al present. Ho farem cronològicament. Anem cap al present, que potser és l'apartat que més ens ocuparà, perquè aquí en el present és quan hem de parlar de tot el que oferiu, dels professorats, dels alumnes, de la situació actual de l'escola, la situació econòmica. I ja per acabar, sí que és veritat que m'agradaria que em féssiu una petita visió de futur, a veure com se les podríeu enginyar per a sortir de la situació actual. Però bé, anem de cara al present, a l'actualitat de les escoles. Si us sembla, parlem del tema que malauradament és el que, sens dubte, en parleu cada dia. És la situació econòmica de cadascuna de les escoles. Comencem per la de Móra d'Ebre, Fernando. Mm-hmm.
Bé, clar, evidentment nosaltres també estem involucrats amb aquest daltabaix que hi ha hagut amb el finançament, perquè l'hem deixat de tenir per part del departament i eren molts diners. Però, bueno, també tenim un bagatge de 29 anys, 7 dels quals vam estar als principis de l'escola com a escola, diguem-ne, privada. No hi havia hagut el reconeixement de l'Ajuntament i durant aquest temps bueno, pues ens vam defensar com vam poder. Aleshores, com que hi ha aquest fil conductor que en un principi havia patit aquesta experiència, doncs, bueno, fem cap en aquell moment, i com que hi ha molta gent dins de l'escola que també havien viscut aquells principis, doncs, pues això ens pot alliçonar també a com actuar ara en aquest moment. La veritat és que això ens va sorprendre molt, sobretot l'impacte que s'havia de retallar, doncs era evident, perquè estaven castigant fins i tot el sector sanitari, i quan, clar, quan va arribar el moment de retallar les escoles també, clar, ens ho pensàvem que retallarien, però la veritat és que no han retallat, sinó que ho han escapçat. Han passat
ho han liquidat.
Ho han liquidat, sí. I aleshores, clar, són 80, 90, 100.000 euros anuals que hi havia al pressupost de l'aportació del departament, que no hi són, i això per a nosaltres són molts, molts diners, perquè, bueno, nosaltres cobrem pels serveis uns preus pues, que van entre 30 i 100 euros al mes, no? I és recuperar aquests diners amb aquestes quotes tan, tan baixes, pues, és un treball imaginatiu bastant potent.
És a dir, que el finançament principal prové de part dels pares,
Actualment sí, els pares, al darrere l'Ajuntament, i l'any passat va sortir una petita subvenció de la Diputació de Tarragona, sí. I curiosament aquest any també hem perdut la del Consell Comarcal, que veníem rebent des de la mateixa fundació del Consell, sense donar cap explicació de res. I aleshores, bueno, això fa que ens haguem de per imaginar les sortides. Hem de ser molt, molt creatius i estar molt, molt al tanto de com sortir d'aquesta situació. En principi, doncs la resposta evident pues, va ser pujar els preus del servei, a la qual cosa van manifestar els usuaris d'una manera personalitzada, atenent totes les precaucions que podien sorgir de cada entrevista, en el sentit de que pues, la gent que no podia aguantar el tirón pues, la reservaven per donar-li un altre tipus de tractament. I aleshores això va fer que, per una part, va provocar que la continuació dels usuaris fos massiva.
Sí.
No hi va haver pràcticament potser una o dues baixes a conseqüència d'això en aquell moment. No hem patit això, hem patit després a l'ingrés de nou alumnat, no? Que no ha estat tant com en anys anteriors. Però baixes reals des d'aquest moment del trencament del finançament no hi ha hagut. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, vam buscar pues, solucions per...
altres opcions per a cobrir aquest diner públic que enguany ens ha arribat.
Sí. I aleshores el que hem fet és fer participar demanar la participació de famílies i d'empreses, petites empreses de l'entorn, perquè poguessin col·laborar en la sortida d'aquestes petites, aquests casos de famílies que no podien aguantar el tirón de la pujada de preus, no?
Però com una mena de mecenatge, eh?
Això. I per aquí ja anem. En tot això, evidentment, vam reduir les despeses del pressupost relatives a les millores de l'edifici o a la compra de materials o aquestes coses. I després s'ha de dir també que el professorat es va veure afectat amb un ERO que aquest any l'engeguem per tercer cop a partir del mes de juny i que ens afecta uns 115 dies durant l'any i fa un estalvi d'uns 40.000 euros al patronat, no? I amb aquestes mesures de tot plegat anem tirant, sí? En tot cas, després ja parlarem
de solucions, perquè, òbviament, suposo que també en el vostre pla de futur hi han d'estar escrites, no? Però sí que és veritat que abans de parlar de nou amb el Josep per a saber la situació de l'Escola de Música de la Fatarella, el Fernando es comentava que s'han hagut de mirar alternatives i de buscar suport a famílies o a empreses, no? Com una mena de mecenatge per a cobrir aquests diners que no han arribat via subvencions. I ens comentaves, per exemple, que des de la creació del Consell Comarcal que rebíeu una subvenció cada any, sense faltar en cap ocasió,
però
sí que t'hem vist com una mica preocupat o molest, no sé exactament la paraula, per aquesta subvenció que enguany no ha arribat.
Bastant. Bastant molest perquè no hi ha per deixar-la de rebre, sinó la manera de com es deixa de rebre, de no fer cap comunicat ni avançar-ho els usuaris de les subvencions, no? I aleshores evidentment ho teníem reflexat al pressupost i clar, això ens afecta ara en aquest moment d'una manera considerable, perquè també són diners, 13.000 euros. De moment tenim el suport de l'Ajuntament, el mateix alcalde ens ha dit que no ens amoïnem, que estirar al darrere de tota la problemàtica i fins i tot que se'n pot fer càrrec. D'això ens ha donat certa seguretat. El que passa que la manera de fer, de deixar de donar una subvenció que es venia donant des de la mateixa fundació del Consell Comarcal, doncs crec que no és propi d'un tracte propi entre persones, no? Hauríem de preveure una mica el que fem, els que treballem d'any en any i dedicats a les escoles, i que ens deixessin un marge de maniobra major, no improvisar tant a última hora. És per això que estava molest, és cert.
I d'altra banda, no sé la resposta en general d'aquesta opció que ho hem plantat enguany per a recaptar fons per part de famílies, empreses, quina ha estat la resposta?
La veritat és que estem ficats amb aquest projecte de demanar l'ajut a famílies i empreses d'aquí, però també de fora d'aquí. I ara estem invertint molt, molt de temps i molts esforços en picar la sensibilitat, en intentar seduir la sensibilitat d'altres persones i sectors empresarials que estiguin fora d'aquí, de Móra d'Ebre. I la veritat és que no puc avançar-te massa cosa, però estem en molta energia posats en això i esperem que doni algun fruit. I després ha arribat el moment si ho podrem fer públic.
Molt bé, i d'altra banda amb el Josep m'agradaria saber la vostra situació econòmica. Ens ho pintava d'aquesta manera el Fernando Caminals en quant a l'Escola de Música de Móra d'Ebre. Com ens ho podries explicar? La situació per la Escola de Música de la Fatarella s'ha estabilitzat una mica o també ha patit l'efecte d'aquestes retallades?
Directament no l'ha patit, perquè com he dit, abans he dit que era el curs 29-30, m'he equivocat, el curs 24-25 de l'Escola de Música.
25 anys, si és el 89,
mai colat. Directament no l'han patit perquè, com he dit, l'Ajuntament és un servei de l'Ajuntament, l'Escola de Música, i per tant, durant tots aquests anys, aquests 25 anys, ha apostat molt econòmicament per l'Escola de Música, i no rebia subvencions, rebia una petita subvenció al Consell Comarcal, encara la rep. No parlem de les quantitats d'aquí de l'Escola de Música Móra d'Ebre, molt inferior. Enguany també tinc coneixement que ha rebut algo de la Diputació de Tarragona, i per tant, els ingressos de l'Escola de Música venien per part dels pares i majoritàriament per part de l'Ajuntament, que durant aquests 25 anys l'ha apoyat totalment. Per tant, directament no han patit la crisi. Indirectament suposo que sí, perquè a la llarga pues, no sé si l'Ajuntament podrà aguantar el que ha aguantat durant 25 anys, però de moment la cosa està estancada en 50 alumnes i econòmicament pues, també està bastant estabilitzat. Per tant, bueno, de moment ens anem aguantant i que així sigui durant uns quants anys.
Continueu, per tant, oferint el mateix servei, el mateix professorat, tot això almenys ho heu pogut anar aguantant i estabilitzant
durant aquests anys, no? Inclús hem augmentat un parell de professors. Anteriorment només hi havia instruments, hi havia professor de violí, flauta, gralla, bateria, piano, i ara, des de fa 4 cursos, hi ha també instruments de vent metall, com són professor de saxo i professor de trompeta. És a dir, hem augmentat una mica, evidentment és una escola petita, som una escola petita, però sí, hem aconseguit augmentar... Els alumnes s'han anat mantenint, més o menys, i hem augmentat professor i oferta musical.
En quant a l'oferta a l'Escola de Música de Móra d'Ebre, continua igual?
Bé, sí, són aquests 200 alumnes que t'he dit, entre música i dansa. El que passa que s'ha de comptar que fem servei a més de 300 persones, perquè a més doncs, hi ha una coral d'adults, la coral de la Badera...
Tot forma part...
Després la coral de l'hospital, que es fa dedicat al personal de l'hospital. Després fem un programa que es diu Fem Música a l'Escola Bressol, que són uns 30 nens aproximadament, també. Després hi ha un servei de ioga, un servei de pilates. Si va sumant tot això, doncs és un ventall d'unes 320 persones.
Això del ioga i pilates ja no té massa a veure tampoc amb la
no,
música, però s'ha d'aprofitar.
Hem d'estar en forma.
Hi ha les activitats, a part de les activitats, òbviament, merament acadèmiques de l'escola, feu activitats a l'exterior, és a dir, a part de les classes, aneu també a altres indrets a tocar?
Per part de l'Escola de Música de la Fatarella, durant aquests anys hem anat fent intercanvis en diferents escoles de música. En l'Escola de Música de Móra d'Ebre vam fer un intercanvi de bateries fa uns 3 anys. I enguany, coincidint amb el 25è aniversari, fem una cantata en l'Escola de Primària de la Fatarella, la Pobla i Vilalba dels Arcs, que és l'Azer Terra Alta Nord. L'Escola de Música posarà els alumnes més grans com a la banda de la cantata, i tots els alumnes de tota l'ESER faran la coral, formaran part de la coral. I a part d'aquestes coses, pues, bueno, hem anat fent activitats a l'escola, diferents intercanvis en diferents escoles de música, alguna audició fora. Sí, hem anat fent cosetes, perquè bueno, considerem que el treball que es fa dintre les quatre parets de l'Escola de Música pot tindre més ressonància si surt fora i donar-nos a conèixer.
Sí, nosaltres també, evidentment, fem aquest tipus d'activitats. També ara no fa gaire vam participar a la trobada d'orquestres a Vilaseca, que organitza el Conservatori d'allà, i després també organitzem cursos o activitats extres durant el curs. Aquest cap de setmana, per exemple, hi ha hagut el Graham Foster, que ha fet un curs de guitarra elèctrica, i a més, al mateix temps li busquem dos o tres concerts per la zona, i bueno, això crea una activitat considerable durant els dies que està per aquí. I així pues, es repeteix amb un professor de violí, de vegades amb diferents invitats que venen durant l'any. Sí.
Bé, ho comentava precisament el Josep Basco, per ja anar encarant la part final d'aquest programa, que potser aquestes sinergies, aquesta unió entre escoles, pot ser el futur, també, o almenys el futur a curt termini, per a intentar sortir d'aquesta situació, és la col·laboració entre les escoles de música del territori. O no sé si coincidiríeu en aquesta frase o no.
Bé, sí, és possible, sí. Es pot compartir professorat, es podem compartir després d'això, d'una mateixa persona que vingui a fer un servei, de compartir-lo, que de fet ja
n'hi ha.
No és que estéssim tirant la casa per la finestra, les escoles de música sabem viure d'una manera austera, però bueno, es poden estrenyar encara més els lligams i mirar...
Sí, de fet hi ha algun projecte d'escoles de música descentralitzades, és a dir, compartir professorat, sí. compartir gastos, en definitiva, sí. Que potser és per on haurem d'anar, perquè...
A l'hora de fer aquests cursos extres que es fan durant el curs, complementaris i tal, pues, es podria copsar l'interès de cada escola que té en fer-lo i compartir un curs d'aquests.
Per exemple,
durant el curs, no sé, es poden buscar fórmules de...
És que hòstia de sentar-se i anar parlant amb les possibilitats que podia haver, que pugui haver, no?
Sí.
Ja per acabar, el futur, com el veieu, Josep?
Bueno, el futur, jo penso que hauria d'anar, com acabem de dir, per aquí. És a dir, compartir professors, compartir alumnat, compartir activitats. Penso que el futur està en això. Les retallades, evidentment, els primers de saltar són les escoles de música, també, entre altres coses, no? I, per lo tant, si mos ho podem fer, podem compartir, mos ho podem fer entre tots i fer pinya entre totes les escoles de música, professors, alumnes, etcètera, etcètera, penso que això és el futur.
Molt bé.
En aquest sentit, Fernando, coincidint amb el Josep, creus que aquestes retallades que afecten les primeres que toquen, són, per exemple, les escoles de música, les han tocat, no de mort perquè és complicat, però sí que les han tocat amb certa duresa?
Sí, sí, tant, i tant. Tot i això, jo crec que nosaltres estem ben posicionats. Nosaltres, vol dir, el sector, de que, bueno, és un treball, nosaltres oferim un treball de cultiu personal, i crec que la societat d'avui dia, doncs, a conseqüència d'aquesta crisi, doncs, deixarà de ser possiblement tan consumista, i haurà de retirar-se a unes posicions més personals, més de treball personal, i aquí la música, doncs, té molt a dir, sí? Amb pocs diners, sí que costa diners formar-se, però en pic tens cert nivell, no és excessivament car estudiar música, són hores de sacrifici.
Això sí,
i això està assegurat, i això fa que personalment s'evolucioni molt, no? Estem ben posats. A més, nosaltres tenim un peu en, també, com hem dit, amb el ioga i el pilates, totes aquestes activitats complementàries que poden ajudar molt en tot plegat. Aleshores, a partir d'aquí, sent conscients de que estan convençuts de que estem ben posicionats i de que podem donar un bon servei a la societat, no tenim per què acovardir-nos. No hem de tirar la tovallola ni sentir un mínim de por al respecte de cara al futur, sinó al contrari. Evidentment, també al costat d'això, pues, crec que serà necessari continuar insistint en el finançament públic d'aquests serveis, perquè creiem que això és un servei a les persones, que crea millors persones, que ajuda a conviure, a cohesionar la societat, i que tard o d'hora això haurà de retornar un altre cop a les escoles, aquests ajuts.
D'acord?
Sí, totalment d'acord. Sí, sí. I tant.
Bé, doncs, si ens hem quedat sense temps ja, ho deixem aquí. Fernando Caminals, director de l'Escola de Música de Móra d'Ebre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Fins la propera. Mm. I Josep Basco, director de l'Escola de Música de la Fatarella, un plaer.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Abans d'acabar, recordar que també havíem invitat a l'Escola de Música de Benissanet, però que per motius d'horari no hem pogut assistir, però que sàpiguin també que estava invitat en aquesta tertúlia. Fernando, Josep, moltíssimes gràcies. Bon dia i fins la propera.
Molt bé. Adéu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.